Doncs mira, avui és el Dia Internacional de la Sensibilització sobre l'Albinisme i també avui és el Dia Europeu de la Prevenció del Càncer de Pell, que em ve com en ell al dit per recordar-te que la radiació solar és pràcticament màxima durant aquestes setmanes i que, per tant, encara que de vegades no ho notis, t'has de protegir, perquè ja saps que la capa d'ozó cada cop, que és la que ens protegia abans, cada cop és més prima. Soc el Ricard Álvarez. Comencem des de Cope Lleida.
Herrera a Cope Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Comencem setmana 13 de juny del 2022, hores d'ara. Hi ha 31 graus a la ciutat de Lleida. Poca broma, eh? 31 graus a la ciutat de Lleida. Ahir vam estar pràcticament 11 hores per sobre dels 30 graus. Si vols, concretament, 10 hores i 53 minuts. Pues que, a més, avui es preveu temperatura igual o superior a la d'ahir, i demà una miqueteta més. En fi, allò de la onada de calor que ens van dir, que ja sabem el que és, però que quan arriba ho notes, i es nota amb ganes, eh? Ja saps, hidrata't bé, no cal esperar tenir set, amb aigua. Has de beure de manera continuada, protegeix-te de la radiació solar, insisteixo, eh? És la màxima radiació solar de tot l'any, és ara. Ara, els propers dies, les properes setmanes, és quan el sol impacte més fort sobre la nostra superfície, i si, escolta, portem braços, cames, cap descobert, coll, orelles, etc., doncs incideix directament a la pell. I ull, que la pell és un òrgan que té memòria, per tant l'hem de cuidar al màxim. Va, que tot seguit buscarem aquesta previsió meteorològica. Des de l'Agència Estatal de Meteorologia farem una repassada a l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Estarà amb nosaltres també el Lluís Quí, des del Col·legi de Gestors de Catalunya, la demarcació de Lleida, per parlar-nos que s'està acabant el temps per presentar la declaració de la renda. També l'Arnau Vilà ens parlarà del seu reportatge, o al seu reportatge ens parlarà de la importància de donar sang. Demà és el Dia Mundial del Donant de Sang i ens avancem un dia perquè creiem que és un tema molt important. Parlarà de curiositats i d'aquesta importància de donar sang, però de manera continuada. No funciona de, mira, durant un any em dono molta i ja està. No. Es necessita de manera continuada. Per què? Ens ho explicarà l'Arnau Vilà d'aquí uns minuts, el reportatge. I posarem somriures a les cares de la gent amb el Joel Carnicer, directes cap a la una, i a partir de la una tenim els bocins d'història amb el Joan Ramon González, i a partir de dos quarts de dues, doncs parlem d'esports, a la radiografia amb Albert Escuer, Xavi Pérez i la Vanessa Ortega. Però ara marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia amb el Moisés Camunyes. Moisés, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores de la província de Lleida que segueixi predominant el temps estable amb cels poc ennuvolats, amb alguns intervals de núvols alts, i al Pirineu creixeran núvols d'evolució diurna sense descartar algun ruixat o tempesta ocasional. Si parlem de les temperatures, avui seguiran altes amb unes màximes de 38 graus a Lleida, capital, i a Balaguer. La màxima també serà de 38 a Tàrrega, de 34 a la Seu d'Urgell i de 31 a Viella. I si ens referim al vent, continuarà fluix i predominarà durant aquesta tarda la component sud, i tindrem alguns intervals moderats a les comarques del sud. Si mirem ara, demà dimarts esperem a Lleida cels poc ennuvolats amb intervals de núvols alts, i creixeran a zones del Pirineu núvols d'evolució diurna a partir del migdia, amb ruixats i tempestes que podrien arribar a altres zones. També s'espera pols en suspensió amb unes màximes que seguiran altes, amb valors de 39 graus a Lleida, capital, i a Balaguer. La màxima serà de 37 a la Seu d'Urgell i a Tàrrega, i serà de 33 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. Estic veient que la temperatura més alta que s'ha registrat mai a l'Observatori de Lleida, el meteorològic, ha estat de 43,4 graus. Va ser el 29 de juny del 2019. Veurem si se supera aquests propers dies, eh? 43,4 a l'Observatori de la ciutat de Lleida. Gràcies, Moisés. Vinga, que busquem l'actualitat informativa.
Cope Lleida. Estàs informat.
De fet, ull, perquè hi ha hagut uns quants microincendis aquest cap de setmana a la ciutat de Lleida i a d'altres punts de la de la província de Lleida, en el que sembla que serà un estiu calent pel que fa als incendis forestals. Per tant, des de ja s'ha d'extremar les precaucions i evitar tot el comportament de risc. Evidentment, si vas a la muntanya o vas a l'aire lliure, que pots i s'hi ha d'anar, si t'has de preocupar de recollir totes les deixalleries que facis anar, que de vegades un vidre fa l'efecte lupa, ens sembla que és improbable o impossible que passi, però sí que passa, una llauna o d'altres històries. Si ets fumadora i fumador, jo sé que sóc molt pesat, però potser és un bon moment per plantejar-se de deixar-ho, però així tot, mentre t'ho planteges, doncs porta un cendrer portàtil i res de tirar burilles a terra. I d'altres, i moltes d'altres històries, comportaments de risc, perquè tot està molt sec i les temperatures tan altes fan que després es generin focs gegants. O sigui, no és el problema ja del foc en si, que també, sinó que es fa gran molt ràpid. I els bombers de la Generalitat treballen amb el que treballen. Ja fa anys que es queixen de que s'han de renovar equips, que s'ha d'ampliar personal, però cada any arribem a l'estiu, el passem com podem, és com la campanya de la fruita, i després ja en tornarem a parlar l'any vinent, i així seguim. Si t'estàs preguntant on van a parar... Escolta, mira, escoltant això dels bombers, però on van a parar els diners dels meus impostos? Doncs és una bona pregunta. On deuen d'anar a parar? On deuen d'anar a parar perquè l'Ajuntament de Lleida mantingui les piscines tancades, amb una onada de calor que s'ha anunciat des de fa més de 10 dies i amb unes temperatures altes que les venim patint des del mes de maig? Tant costaria avançar l'obertura de les piscines? Està previst per aquest proper dissabte, 18 de juny. S'han esperat just ja allò, el cap de setmana ja d'acabament de curs escolar. No sé exactament què té a veure que acabi el curs escolar amb que les piscines puguin obrir. Però vaja, aquest proper dissabte, 18 de juny, s'obriran les piscines municipals a la ciutat de Lleida. Si vols reservar ja entrades o comprar entrades, recorda que l'aforament és limitat, tot i que aquest aforament és molt més gran que en època de pandèmia, tenes d'anar a la web piscines.paeria.cat, piscines.paeria.cat. Si ja tens compte, doncs entres amb el teu usuari i paraula de pas i ja està. Si encara no tens compte, doncs mala sort, perquè hores d'ara el registre està temporalment desactivat. No sé si durarà un minut, 10 minuts o 2 dies, però hores d'ara no et pots registrar a la web de piscines.paeria.cat i, per tant, si no tens compte, no pots telemàticament comprar entrades per les piscines, que, repeteixo, segueixen tancades fins al proper dissabte 18. Més històries entre aigües i calors. Ja saps que hi ha 25 municipis, la majoria de les Garrigues, no tots, que segueixen sense aigua potable. No poden ni beure ni cuinar amb l'aigua que surt de l'aixeta per problemes de toxicitat i contaminació, que es preveu que vagin per a llarg. La Mancomunitat d'Aigües de les Garrigues ha començat a repartir aigua amb cisternes a 14 municipis que ho han sol·licitat, perquè els altres 11 ja van dir que aquesta escena d'un camió aparcat, un camió cisterna aparcat a la plaça major del poble, i la gent venint amb ampolles, garrafes reutilitzades o qualsevol altre dispositiu que pugui allotjar aigua, no és del segle XX, no, del segle XIX. I el que van fer 11 ajuntaments és dir, mira, nosaltres el que fem és contractar un servei que porti ja l'aigua embotellada i la reparteixi en un punt o més d'un punt del municipi i la gent la pugui anar a buscar, en lloc de que hagin d'estar la gent gran buscant garrafes buides per casa per anar a buscar aigua per acabar de passar el dia. A tot això, les Garrigues acusen al ACA d'inacció i desídia per no haver construït encara la planta potabilitzadora de l'Albagés, que sembla que podria arreglar-ho tot. Arnau Vila. Alcaldes de les Garrigues responsabilitzen a l'ACA, l'Agència Catalana de l'Aigua, de falta d'aigua potable a 25 municipis de la comarca i el Segrià des de ja fa més d'una setmana. En concret, el president del Consell Comarcal, Jaume Setó, s'ha mostrat indignat aquest dissabte en una reunió que han mantingut 16 alcaldes de la comarca amb responsables de la Regió Sanitària de Lleida. Per la seva banda, els responsables de salut van recordar que aquests moments cal mantenir les precaucions i van indicar que no s'utilitzi per cuinar i beure, però sí per dutxar-se.
Només els fa falta dir que en aquests moments de conservar la calma i sobretot no protesteu, no us queixeu. Home, és que vam parlar amb l'alcalde del Soleràs i ja ens va parlar de que aquesta era la solució, però és que ni tan sols estava plantejada. Per tant, això no s'arregla aquest estiu. Segur que no s'arregla aquest estiu. I si van a la velocitat habitual de fer coses, doncs ens podem trobar així l'estiu vinent. Per tant, veurem com acaba la història. Canviem de tema, obrim plana local, perquè Toni Postius finalment es proclama cap de llista de Junts per Cat a Lleida a les eleccions municipals del 2023.
El primer tinent d'alcalde i regidor d'Urbanisme de la Paeria de Lleida, Toni Postius, tornarà a encapçalar la candidatura de Junts per Cat a la ciutat a les eleccions municipals de l'any vinent. Això després de que s'hagi imposat a la diputada Cristina Casol al procés de primàries del partit. En concret, Postius ha rebut 77 dels 121 vots total, és a dir, gairebé dos terços, mentre que Casol n'ha aconseguit 43. Postius, després de mostrar-se satisfet per l'elecció, ha dit que ho tenen tot de cara per fer uns bons resultats.
I obrim ara la informació del territori, parlem de carreteres i parlem de la Segarra, perquè tenen un sentiment agredolç per l'anunci de millora del ferm de la A2, que segons els habitants arriba tard i és insuficient.
El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana ha tret a licitació aquesta setmana les obres de millora a l'A2 en un tram de 8 quilòmetres entre Granyanella i Cervera, a la Segarra. Els representants polítics de la comarca han rebut l'anunci amb un cert sentiment agredolç, ja que, si bé és cert que celebren la rehabilitació de la via, consideren que arriba tard i que és del tot insuficient. També lamenten que l'actuació deixa fora el tram més malmès, que és el de Cervera i Panadella. Ens en parla el president del Consell Comarcal de la Segarra, Francesc Lluch.
Això implica que una vegada es faci el concurs públic, són uns 3 mesos perquè les empreses puguin participar i s'adjudiqui, i després vindrà el fer físicament l'obra. Tinguem present que les reparacions en ferm s'han de fer quan faci bon temps. Si tardem 3 mesos ara, ja ens anirem pràcticament a finals de l'estiu. Per tant, com a mínim, això ens plantejaríem el termini d'execució cap a l'any que ve.
A banda de la millora del ferm, Lluch ha demanat que les obres també tinguin en compte el manteniment de les tanques perimetrals, ja que el mal estat d'aquestes ha fet augmentar els accidents de trànsit amb animals implicats, principalment senglars i cabirols.
Encara al territori, i ja parlem d'infraestructures, Interior confirma que l'obra de la nova comissaria de Mollerussa segueix el termini i estarà enllestida pel 2024. La mitjana de delictes, per cert, que hi ha a la capital del Pla d'Urgell, està molt per sota de la catalana. I el sector ramader reclama un sistema informàtic àgil i disposar de bona cobertura per poder fer gestions telemàtiques.
La posada en funcionament al novembre passat de la plataforma de gestió telemàtica ramadera ha ocasionat algunes queixes entre el sector ramader. La primera petició que ha expressat el col·lectiu és la necessitat d'un acompanyament intens a les persones grans que no estan acostumades a les noves tecnologies. El coordinador de les comarques de muntanya d'Unió de Pagesos, Joan Guitart, lamenta la situació.
El moment que es va canviar, pensem que va ser tot molt ràpid. En aquest moment se'ns ha parat molt, no acaba de funcionar del tot, ni moltes, sobretot en zones de muntanya, en zones que no hi ha cobertura, lògicament allò no funciona mai. I llavors, clar, aquí ens trobem molt penjats en aquest aspecte.
Guitart ha detallat que tot el sector ramader se'n veu afectat i que el nou sistema ha generat inquietud. També reconeix que en diversos casos han hagut d'optar per pagar els serveis d'una gestoria per poder fer aquest tràmit. Des del sindicat han demanat al Departament d'Acció Climàtica que posin eines a disposició dels ramaders per ajudar-los en les operacions.
Gràcies, Arnau. En uns minuts escoltem el teu reportatge de Donar Sang. Encara al territori reparteixen prop de 2.000 lots de tàpers a la Seu d'Urgell per promoure el seu ús per anar a comprar productes frescos. Fins a 25 comerços s'adhereixen a la campanya de la Mancomunitat d'Escombraries per fomentar els envasos reutilitzables. I amb la nostra notícia econòmica, direm que el ministre d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, José Luis Escrivá, ha avançat que aviat s'aprovaran 2 noves mesures vinculades a l'ingrés mínim vital. Una, l'incentiu a l'ocupació, i el segell social per a empreses per fomentar la inclusió laboral dels beneficiaris de la prestació.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
La setmana passada vam començar a parlar d'aquest deure que tenim de fer la declaració de la renda, que ja estem, vamos, estem allà als darrers dies, a les darreres setmanes. S'està presentant la declaració de la renda de l'any 2021, i en parlem amb el Lluís Qui, que és secretari de la delegació del Col·legi de Gestors de Lleida. Lluís, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Molt bé.
Parlàvem de la declaració de la renda. Recordeu, el 25 de juny és la data límit per domiciliar, sí. I el 30 de juny és la data límit, amb sí. El qual, escolta, si el dia 20 ho podeu tenir tot fet, quasi molt millor. I dit el 20, allò pels 5 dies abans. Eh?
Sí. Millor no esperar els últims moments, que sempre passen coses.
El dia 20 és la setmana vinent. T'ho dic perquè sembla tan lluny.
Sí, però bueno, i això. Per això que ja que comença a apretar el tema, les persones que no hagin fet la declaració, que no ho demorin massa, que després tots són presses.
Lluís, ja ho vam dir i ho recordem, pot ser que rebem l'esborrany, però que això no va a missa, per entendre'ns. És a dir, que ens l'hem de mirar i revisar. I si sabem de què parlem, doncs ens ho mirem a fons. Si no, cap a una gestoria que ens ho acabaran d'afinar, sí, tot.
És recomanable, de totes a totes, de repassar bé els esborranys, perquè contenen errors, no tots, evidentment, no,
més,
això faltaria.
Hi ha coses que hem fet a la nostra vida que no surten allí.
Correcte, exactament, pot haver circumstàncies, ja ho vam parlar, vam apuntar l'altre dia, col·legis professionals, sindicats, naixements de fills, deduccions de discapacitats, famílies nombroses, reiterem el que vam dir la setmana passada, que són interessants i són coses que beneficien el contribuent, en el qual té que estar al nostre propi interès. Llavors, és realment, home, oportú i quasi que diríem que necessari, pues, que vagin a un bon professional que els assessori, que per això estan.
Una gestoria. Lluís, escolta, que l'altre dia vam anomenar de passada aquesta paraula que està tan de moda els darrers 5-6 anys, i sobretot aquest darrer any.
No, l'últim.
Les criptomonedes. Bueno, ara estan... Ha hagut dos tendències. Quan van pujar molt, que curiosament llavors ningú es queixava,
no,
pujava molt.
Quan hi havia beneficis, no.
Però ara han baixat molt. I ara tot és queixes. Ui, és que això, clar, ens ho van vendre i no ens van avisar. Home, no, escolti, quan estàvem guanyant el 200% cada dues setmanes, això, no hi havia queixes.
Això és igual que la borsa, que tot, no? Quan van les coses, fons d'inversió, quan tot va cap amunt, tot és perfecte. Clar. Que el moment que baixen i tenim pèrdues, és un problema.
Malament anem. Criptomonedes, com es reflecteixen dins de la declaració de la renda?
A veure, la criptomoneda, al moment de que se produisca la venda o l'ingrés al teu propi compte, o sigui, executes la venda de la criptomoneda, és quan tens que declarar si ha vingut un guany o una pèrdua patrimonial. Tenim que saber el valor que vam comprar aquestes criptomonedes, comparar amb el valor de venda, i si hi ha un increment, això se tributa com un guany patrimonial a dintre de la declaració de renta.
Però no té un lloc específic com a criptomoneda.
Sí, bueno, és als guanys patrimonials, allí també va la venda d'immobles, la venda d'accions, va tot allí, però també com a criptomonedes, allí. I llavors això pues, tributa al tema de el que és la renta immobiliària, pues, el 19% fins a 6.000, el 21% fins a, crec recordar que 30.000, i després el 23%. O sigui, un promís d'un 20% del guany patrimonial.
Del guany,
eh? I sempre s'ha de declarar al moment que se ven, o s'executa. Dius, bueno, és que jo compro, i no venc, doncs, pues, bueno, pues, quan es venguis ja tributaràs. El que sí que, en aquest cas, el que és la possessió, la titularitat dels criptomonedes, ja que declarau el patrimoni. Però, clar, és un valor, patrimoni.
Clar, fins a la venda no se generen o pèrdues o guanys.
Efectivament.
Per tant, és llavors.
Efectivament, correcte.
Bueno, ho dic perquè qui més qui menys... A veure, a veure, tampoc són tants, però hi ha gent que ha comprat criptomonedes en llocs, a diferents llocs, bueno, pues que sapigueu que això s'ha de declarar d'aquesta manera.
Exactament, perquè, clar, l'agència tributària pot demanar perfectament i conèixer l'import de la venda venda d'aquestes monedes, a la qual cal tu t'has que justificar la compra i,
clar, evidentment,
i veure si el guany o la pèrdua.
Lluís, canviant de tema, el tema de les bonificacions amb l'estalvi d'energia i tot el relacionat amb això...
Sí, bueno, això va sortir un decret a meitat de l'any passat, a la qual s'hi fes reformes pel tema refrigeració, calefacció o també plaques solars, hi havia unes bonificacions a la declaració de renta. Això va ser obres que s'executaven a partir del dia 6 d'octubre i, sobretot, important, més que important i absolutament necessari, és que hi hagi un estalvi d'energia, però per al qual és necessari tindre el certificat de qualificació energètica abans de les obres i, posteriorment, quan estan acabades, per poder justificar que ha vingut una millora energètica. Perquè, si no, no serveix.
Clar, doncs important, aquest requisit.
És molt important el requisit, sàpiga abans i després.
Doncs unes altres particularitats de la declaració de la renda. Recordeu que, si no voleu mals de cap, presents o futurs, aneu amb una bona gestoria, que us assessorin, que us facin la declaració de la renda i, escolta, dormir tranquils. Sí, si heu de tenir malsons, que sigui per una altra història, però no per la declaració.
No, per la declaració. A més, recordem que l'agència tributària, com a tots els impostos, té 4 exercicis per poder fer la comprovació.
Ah, doncs, sí, vull dir que això es pot allargar després.
És un període llarg, això de 4 anys, eh?
Lluís Quí, secretari de la delegació del Col·legi de Gestors a Lleida, com sempre, un plaer. La setmana vinent rematem, perquè ja pràcticament estarem a sobre de la campana.
La setmana ja acabem, eh? O sigui que anirem ja per fenya.
Gràcies, Lluís.
Encantat d'estar amb vosaltres.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Ja un grapat d'anys, quan un metge de nom Jim Clark treballava com a voluntari en un hospital de Stanford, Anglaterra, i va conèixer una pacient anomenada Liz, que patia una estranya malaltia. I és que la seva única oportunitat de recuperar-se era una transfusió de sang del seu germà de 5 anys, qui havia sobreviscut també a la mateixa malaltia i ja havia desenvolupat anticossos necessaris per combatre-la. El doctor Clark li va explicar la situació de la Liz al seu germà i li va preguntar si estaria disposat a fer-li una transfusió per donar-li sang. Per un moment, el germà el va veure dubtar i va estar dubtant i no sabia què fer, fins que després de fer un gran sospir va dir: «Sí, ho faré si això salva la Liz». Ell estava ficat al llit, al costat de la seva germana, i mentre els metges l'assistien, veien com el color de les galtes de la germana s'anava ficant vermell. Ell, tot pàl·lid, va mirar el doctor i li va preguntar amb una veu tremolosa: «A quina hora em començaré a morir?». Bé, i és que, sent només un nen, no havia comprès que el doctor li havia dit que sol era una transfusió, i és que ell se pensava que li havia de donar tota la seva sang a la seva germana, i tot i així li va voler donar. Ara que ja heu escoltat el pròleg, posem fil a l'agulla, i mai millor dit, sobre el tema d'avui, que segurament heu vist moltes campanyes i anuncis, però aquí no incitem al ciutadà a fer-ho, que ho hauria de fer. Simplement agraïm l'altruisme d'aquelles persones que van a donar sang amb un únic objectiu: poder salvar la vida dels demés. I és que avui m'acompanya el Juan Manuel Sánchez, director del Banc de Sang de Lleida, per parlar sobre el procés de donació que demà celebra el seu Dia Mundial. La primera qüestió és obligatòria, o sigui, és per què la gent hauria de donar sang, o més aviat, què els diries a aquelles persones que es fan aquesta pregunta?
Doncs tenim que donar sang perquè no tenim cap altre substitut. De moment no hi ha cap altra possibilitat de tractar a les persones que els fa falta sang, perquè tenen una hemorràgia, tenen un accident, tenen una intervenció quirúrgica, tenen una malaltia de la sang. No hi ha cap altra possibilitat de tractar aquestes malalties que amb la sang d'altres persones. No se pot fabricar la sang.
Doncs ja ho sabeu, la sang és insubstituïble i per això aquest és l'únic mètode. Un mètode del qual crec que també ens agradaria saber tots els passos, no? Diguéssim que, com el cicle de l'aigua, doncs hi ha el cicle de la sang i el procés pel qual passa el donant de sang.
S'omple un qüestionari per veure que no hi hagi algun problema a nivell de la salut del donant, i si veritablement doncs, ja una vegada feta la donació se tira endavant amb el processament de la sang, el que també se fa són una sèrie d'analítiques en què se miren bàsicament malalties de transmissió, problemes amb un hipotètic receptor. La sang se processa a Barcelona, se fa una separació dels tres components sanguinis, els glòbuls vermells, les plaquetes i el plasma, i llavors pues, ja està llesta per poder ser utilitzada.
A Espanya, el màxim donant de sang és un granadí de nom Enrique Francisco Ojea, amb prop de 350 donacions des de ja fa més de 30 anys. Per a que us féssiu la idea, l'Enrique ha donat uns 150 litres de sang, tenint en compte que el cos humà compta amb uns 7 o 7 litres i mig de sang. Però, evidentment, una mosca no fa estiu i el Juan Manuel fa balanç de la situació de donacions a Espanya en general i com es troba el procés donatiu.
Segurament no és massa bo, perquè estem veient que a la gent jove li costa cada vegada més incorporar-se a la donació de sang i estem, evidentment, pues, perdent els donants simplement que per motius d'edat pues, ja no poden donar més o perquè apareixen malalties que fan que no puguin continuar fent donacions de sang.
Ai, juventud divino tesoro. Si és que per coses com aquestes s'hauria de donar més exemple. I, de fet, la Universitat de Lleida ha organitzat en algunes ocasions campanyes de donació de sang entre els joves i esperem, des d'aquí, que se'n celebrin moltes més i vagin a millor. El que sí que volem saber també és quins grups sanguinis són els més sol·licitats, perquè, com ja sabreu, la majoria dels grups no poden rebre sang d'altres grups sanguinis, fent que aquest sigui un procés encara més curós.
Si ho plantegem des del punt de vista de que potser el grup B o el grup AB és menys freqüent, doncs clar, tens menys donacions, però també és veritat que tens menys necessitat. Llavors, la situació normalment que tenim més problemes són amb els grups seros negatius, perquè els seros negatius són utilitzats per transfondre pràcticament a qualsevol altre tipus de pacient. I això fa que justament aquesta sang pues, sigui sempre la més desitjada.
Els zero o O negatius estan tan sol·licitats ja que poden donar sang a qualsevol tipus, però solament poden rebre dels propis O negatius. El grup menys freqüent a Espanya és l'AB negatiu, seguit del propi positiu en penúltim lloc. Com a curiositat, també t'explico que existeix el grup Bombay, un grup sanguini molt reduït, produït al cromosoma 19 i nomenat com un defecte genètic. El nom prové de la ciutat de la Índia, ja que aquest país, la proporció del grup Bombay és d'un habitant per cada 8.000, sent una xifra molt elevada, ja que a nivell mundial el grup Bombay és de menys de 5 habitants entre un milió. Però per acabar, també volem saber les històries humanes, tot el caliu humà i aquelles accions socials que ha rebut el Banc de Sang, sobretot com a mostra d'agraïment per la tasca i totes les sensacions humanes que es poden veure en els processos de donació de sang.
Bé, no sé, és que pràcticament ens trobem quasi cada dia amb moltes històries de tota mena, des de les històries dels donants, pues que te contan a vegades de forma molt sentida el com van iniciar la donació, a lo millor per una situació personal, d'un accident o d'un familiar, o inclús pues, la situació de persones que han estat receptores de moltes bosses de sang per a alguna situació, pues ens agraeixen a l'esforç que fem amb el dia a dia, no?
I és que s'ha de donar sang, Arnau, si vols, egoistament, perquè mai saps quan la pots necessitar tu.
Totalment. De vegades no et fiques al personatge fins que no et trobes amb la situació al damunt tu mateix.
Una bona manera d'acabar la temporada de reportatges de l'Arnau Vilà, que ja us avanço que aquesta és la darrera setmana que està amb nosaltres, acabant les pràctiques a la ràdio. Gràcies, Arnau.
A vosaltres.
Herrera en Cope. Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
1, 2, 2, 3, 3, 14.
I I després de gaudir d'un dilluns festiu, que potser mirant el calendari feia temps que no n'hi havia, recuperem doncs la persona que ens posa somriures, el Joel Carnicer. Joel, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard.
I el vas aprofitar bé el dilluns?
Sí,
o sigui, sí. Et vas aixecar tard, i això, tots aquests tòpics que diem, ui, demà que és festa i és entre setmana, m'aixecaré tard, esmorzaré, i no acabes fent res d'això, però bueno.
És mentida, perquè els ulls, no sé si et passa, però jo m'he despertat a la mateixa hora sempre i penso, dic, me cago en nena, tant si me'n vaig a dormir tard com aviat.
Ja, però en recorda't de desconnectar el despertador, si no, clar.
No, clar, jo ho faig ja, però no, escolta, sóc una passada, pum, ja m'aixeco.
Si tens los ritmos circadianos perfectament sincronitzats i educats.
Exacte, bueno, els ritmos reptilianos aquests els tinc a tope.
Bueno, va, explica'm, que alguna notícia rara hauràs vist, rara.
Bueno, mira, curiosa. La veritat és que he fet molt l'emmagatzematge perquè n'he trobat moltíssimes. I avui m'agradaria...
Espera, abans de les notícies. En recorda't que acabem amb acudit.
Sí, el tinc.
Ah, vale, doncs ja està. Venga.
Però és d'aquells que és tan vell... No és repetit, eh? Ah. Però és d'aquells que és tan vell que me fa fins i tot vergonya dir-lo. Però bueno,
una cosa, perquè tu ets molt jove. Tu te'n recordes... Tu no ho vas viure, això, d'una època que hi havia un munt d'acudits curtets, vull dir, de curta durada de l'EPE?
Sí, però ja me va arribar tard, però sí, eren horribles,
Vaja, mira, qui ha anat a parlar. Bueno, vale. Ja... Bueno, ja escoltarem el que ens has preparat per avui. Vinga, va, notícies, ara.
Sí. Vale, mira, t'explico. És un article que volia guardar per l'últim programa de la temporada, però he pensat, mira, per a què guardar-lo quan es pot compartir ja?
No te l'has pogut aguantar, vaja.
No me l'he pogut aguantar i no sé si tirarem de tot, ja veurem, potser faig mig i mig, però està molt bé perquè he fet un recopilatori de notícies que passen a Sud-amèrica, perquè a mi me fan molta gràcia, i jo ho vaig dir una vegada, els informatius a Sud-amèrica i els diaris i tot són molt poc parcials. Vull dir, o imparcials. No, vull dir, no, exacte, són molt partidistes, són molt parcials.
Ah, són molt parcials, val.
Exacte, vull dir que el presentador, si veu una notícia que, pues jo què sé, no, un hombre abusado sexualmente de un niño, tal, no sé quanto, pues ells ho comenten.
Vale.
Allí. No és com aquí que ho diem fredament i intentes, pues, el rigor. No, allí la majoria és així i em fa molta gràcia. Llavors, al diari o a la tele o algo així, pues, a vegades fan... Diuen la seva, no? Uh-huh. Total, que he trobat una... He fet una recerca de notícies i algunes de peus de pàgina que sortien, altres els ròtols de davall de quan parla algú i aquestes coses, no? Llavors he trobat aquesta que vaig per ordre i diu... El titular és... Están sin agua y sin alimento. Denunciaron maltrato animal, pero eran muñecos. I llavors es veu claríssim, però claríssim, perquè és una foto, es veu claríssim que són cavalls d'aquests de fira. Vull dir, no... No, però clar, o sigui... Tu pica't a la meva ment d'una persona que sempre està buscant notícies, no? I que trobes això de dir... Una persona ha trucat a un periodista perquè vagi a un lloc, a una plaça, a dir-li, mira, això és intolerable perquè aquests animals haurien de veure.
Pobres.
I fa dies que estan aquí i només hi ha una coma...
Això és que té tractament SEO, això que es fa a internet per ficar les paraules clau molt repetides.
Exacte.
Però escolta, amb una sola línia la seguretat surt 5 vegades.
Clar, sí. És molt bo. Llavors, després una altra notícia de... en aquest cas és un diari estadounidense, però sí que és veritat que com que hi ha molta població llatina als Estats Units, perquè és el segon idioma més parlat dels Estats... Bueno, de Nord-Amèrica, doncs pues a vegades fan la versió latina, no? I la versió latina a vegades és diferent a l'altra. Llavors, és un diari, és el Newsweek, és bastant conegut allí i tal, i el titular diu... Hombre de Florida invade casa, afeita la cabeza del gato y se va sin robar nada. I llavors surt pobrets, un gat que té com no res, com 3 mesets o 4. I surt el gat amb una calva, saps? Però saps com la gent Saps com la gent que es calva però se deixa l'aleró?
Sí.
Que es deixin com l'aureola aquella per dir, ei, que encara tinc pèl, eh? Però de davant és tot calvo, doncs pues igual, no? I llavors el gat està igual i és molt graciós.
Però això era una, era una venjança, els coneixien, el veí o què passa?
Clar, no se sap, però és graciós. Però la bo és, hombre de Florida invade casa, sense l'article ni res, hombre de Florida invade casa, afeita la cabeza del gato i se va sin robar nada.
Bueno.
Ja està.
Així, aquí vale. L'únic que ha sortit perdent és el gat.
Exacte.
Ja està.
I no hi ha més.
Pobre.
Vale. Llavors, després, un altre. Diu, diputada invita a oír The Doors y fumar marihuana cuando se legalice.
Ah.
Pues... A través de Twitter, la legisladora Nayeli Salvatori preguntó a los ciudadanos quién se apunta para asistir a su propia casa y fumar la hierba con fondo musical de rock. Pues... Ells han pensat que una opinió de Twitter era superimportant de ficar en primícia i han dit, quines notícies tenim? Pues mira, el vigilante de seguridad teme por su seguridad tal i aquesta, no? I l'han ficat en primícia,
ja.
En fi.
Bueno.
Llavors, ara, un altre que tinc, que aquesta l'han dit diverses vegades, perquè és un clàssic, no només de l'espai, sinó també d'internet, és un diari en portada, el diari es diu Crònica de Tierra Blanca. La notícia és del 13 de juliol del 2012, ¿vale? Però aquesta va ser molt famosa, diu, se estrella contra árbol y muere. I després diu, pierde la vida y muere.
Ah, bueno, suposo que vol dir, pierde el control del vehículo. Bueno, no ho sé.
Clar, però, o sigui, el titular és, se estrella con árbol, o sigui, sense article ni res, se estrella con árbol y muere.
Ja.
I després diu, pierde la vida y muere. I tota la mateixa frase.
És que pierde la vida.
Pierde la vida i muere,
pues, si perds la vida, és incompatible amb seguir vivint. Per tant, mueres. Això va així.
No ho havien entès, no? En fi, bueno...
Però això és com va... alguna dita d'aquestes, no sé si l'has escoltat. Escolta, tal s'ha mort. Diu, hòstia, però s'ha mort del tot? Pues sí, s'ha mort del tot.
És com aquella frase que diuen, no? De, hòstia, ja... S'està morint gent que no s'havia mort fins ara. No? Hòstia, pues és veritat. És veritat.
Ai.
No? Bueno. En fi, no sé si tinc... Jo vaig tirant, fins que em talli.
Sí. Tens dos, tres minutets més, encara.
Perfecte. Diu... El titular és a peu de pàgina, a peu d'imatge, perdó. Diu, detienen a borregos por comer pasto. El pasto allí a Sud-amèrica és la gespa.
Vaja, vale, però detenen al borrego o al propietari del borrego?
Clar, no, aquí diu, detenen... No, als borregos, o sigui, se'ls veu engaviats.
Mare.
Vale, se'ls veu dins d'una gàbia, i això és del canal Tele6, no sé de quin país és, la veritat, però m'ha fet molta gràcia de que no tinguessin notícies prou interessants i haguessin de ficar aquestes, no? Diu, detenen a borregos por comer pasto. Pues ja està.
Uh-huh.
Vale? Ja està. Vale. Després hi ha un altre que... És que te'n rius abans. Que... No sé, perquè estan molt espatllats. Perquè només hi ha els títols dels diaris me fan molta gràcia. Diu, aquest és un diari que es diu Mundo Mamuco. Vale? Nosaltres aquí tenim el Mundo Deportivo, doncs ells tenen el Mundo Mamuco. Vale? I diu, amarra a esposo para que no chupe. ¿Vale?
Ya está, sí. Es que de aquí...
Sí, o sigui, diu... La notícia... El titular,
o sea, haz volar la imaginación.
Diu, amarra esposo para que no chupe. I llavors es veu l'home fotografiat amb una maca, amb cordes, ¿vale? I diu, aprovecha... Però és que no hi ha ni articles ni res. Diu, aprovecha mujer que su marido se queda dormido en hamaca para inmovilizarlo con unas cuerdas y así evitar que se vaya a la cantina.
Ah, vale. Para que no beba, vaya. Home, però pobre, me l'ha de lligar, que li prengui la cartera.
També, però no, perquè a lo millor li diu fíame i ja t'ho tornaré.
Bueno, no sé ja si es pot fiar massa, però vaja.
Ja, però bueno, que és graciós perquè veus la foto, pobre home, amb una cara de pena... lligat a la maca i dius, pues bueno... Pues...
Por favor, o suéltenme o pónganme crema o un parasol. Claro, a ver si es cremarà, pobre home. Ai. Sí, sí. Bueno, escolta, no, és que m'he quedat amb curiositat de l'acudit aquest que dius. Que ja has dit que era dolent, dic, ja tremola.
Sí, o sigui, és dels... me fa una mica de vergonya i tot dir-lo. Diu...
Vergonya tu.
Diu, mamà, mamà... Mamà, mamà, en el colegio me dicen dientes grandes. No les hagas caso, Ricardito, pero anda, levanta la cabeza que me está rayando el suelo.
A veure, i s'ha de dir Ricardito... Home, és que...
Ha sigut casualitat.
Vinga, va, bona setmana.
Bona setmana, Ricard!
És la una, les 12 en Canàries.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes, bienvenido a Mediodía COPE. Lunes de muchísimo calor de nuevo en nuestro país y si se prolonga puede incluso marcar las elecciones andaluzas. Me explico. Las elecciones ya sabes que son este domingo. Todas las encuestas, sin excepción, dan la victoria a Juanma Moreno. Pero está el factor meteorológico que se traduce en que haya gente que piense que todo el pescado está ya vendido y se ahorre el pasar por el colegio electoral para pasar el día en la playa o en el campo. Esto puede disparar la abstención, que nunca es bueno para la democracia, y esto es lo que precisamente le ha preguntado esta mañana Carlos Herrera al candidato popular.
¿Cree que los que se queden en la playa serán mayoritariamente votantes suyos o pueden ser votantes de todos?
Bueno, la playa es transversal. La playa va a todo el mundo, independientemente de orientaciones ideológicas, ¿no? Por tanto, afectaría a todos por igual, creo yo. Yo espero bien que haya votado por correo previamente, que muchos me consten que lo han hecho, pero pueden tener la tentación de decir, bueno, yo después me paso a votar. Yo siempre quiero recordar que días de playa hay mucho.
Pues Juanma Moreno pedía a los andaluces que antes de ir a la playa acudan a votar el domingo. Hoy es el último día para publicar encuestas y todos los periódicos han sacado la suya y en todas ellas ganarían los populares. La de GAT3 para ABC señala que el PP se dispara y estaría a 2 escaños de la mayoría absoluta, que se encuentra en 55 diputados. La de 40 DB para El País en cambio sitúa a Moreno con 48 escaños, a 7 de esa mayoría absoluta. La de NC Report para La Razón dice que el PP a los 50 escaños y el gobierno en solitario, y la de Sigma 2 en El Mundo señala que el 17% del electorado del Partido Socialista votará el domingo al Partido Popular. Y ahí va a estar precisamente una de las claves en saber qué trasvase de votos del PSOE puede arrastrar Juanma Moreno, que en esta campaña ha puesto el acento en un perfil centrista y moderado para atraer precisamente a los votantes socialistas en un momento además de mucho desgaste en el partido de Pedro Sánchez. Y una encuesta más, el CIS Flash, que indica que el PP rozaría el gobierno en solitario con una media de 50 escaños a solo 5 de la mayoría absoluta. El PSOE se mantendría sin cambios respecto a la anterior encuesta de mayo y Vox bajaría un poquito en este tramo, esto a 6 días de las elecciones. Bueno, parece claro que el PP va a ganar el próximo domingo, va a ganar estos comicios, pero habrá que ver a cuánto se queda de esa mayoría absoluta. Esta es otra de las claves, porque si está cerca, podrá gobernar en solitario sin que Vox pueda exigirle demasiado, como Isabel Díaz Ayuso en Madrid. Si se queda más lejos, pues ahí Juanma Moreno tendrá que contar con Macarena Olona, como en el caso de Mañueco en Castilla y León. Sobre esto también le ha preguntado Carlos Herrera.
¿Gobernaría junto con Vox si así fuera necesario?
Bueno, como cualquier candidato que se precie o como cualquier equipo de fútbol que salga a competir, nosotros salimos a ganar y a ganar con suficiencia, ¿no? Y Carlos, creo que es bueno, no para el PP ni para Juanma Moreno tener una mayoría suficiente, es bueno para Andalucía.
Señalaba también Moreno que Vox es una fuerza política nueva a la que dice le falta experiencia en la gestión. Pero bueno, no hay que olvidar que muchísimos andaluces votaron al partido de Abascal en 2018, que por primera vez irrumpía en un parlamento y lo hacía además con 12 escaños, en la que fue sin duda la sorpresa de aquella noche electoral. De sondeos vamos hoy sobrados, pero no olvidemos que al final la única encuesta válida es la del próximo 19 de junio. Allí estaremos los comunicadores de COPE en un programa especial que comenzará el domingo a las 7:30 de la tarde con Carlos Herrera y Ángel Espósito al frente. Pues hay más noticias destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya en titulares a continuación Ángel Correas.
La compraventa de viviendas Filar durante los cuatro primeros meses del año subió un 23% respecto al mismo periodo del 2021, aunque está ralentizando su crecimiento. Esto lo dice el Instituto Nacional de Estadística. 7 de cada 10 operaciones se cerraron entre particulares. Y a las puertas de que se aplique el límite en la factura eléctrica, mañana vuelve a subir la luz. Pagaremos 214 euros al megavatio hora. Hoy el precio de la electricidad ronda los 200 euros. La hora más cara va a ser entre las 9 y las 10 de la noche, cuando el megavatio hora suba hasta los 238 euros con 40 céntimos. Así que piénsatelo, Pilar, si tienes pensado poner el aire sobre esa hora, que yo creo que vendrá bastante bien.
Sí, porque si no esto es imposible de sobrellevar.
Menuda sartén. Bueno, para dentro de unos minutos, a la 1:30 de la tarde, está prevista la comparecencia a la Embajada de España ante la Santa Sede del ministro de Presidencia, Félix Bolaños, tras la audiencia celebrada con el Papa esta mañana. El Vaticano ha anunciado que, debido al proceso de recuperación de su rodilla, el Papa Francisco no participará en la misa y la procesión de la fiesta del Corpus Christi. Y además, con el título El mundo de las catedrales, desde hoy se celebra en Burgos un congreso internacional sobre el significado de las catedrales en la cultura occidental desde la Edad Media hasta la actualidad.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Marcelo se despide ya del Real Madrid.
Se marcha del club blanco el jugador con más títulos en la historia del Real Madrid, el brasileño Marcelo, capitán del conjunto blanco. A esta hora estaba previsto que comience el acto de despedida en Valdebebas. Cuéntanos, Arantxa Rodríguez.
Pues va con un poco de retraso ese acto privado, con la presencia de Florentino Pérez, en el que el futbolista brasileño estará acompañado de su familia y de sus amigos más cercanos. El acto estará presidido por los 25 títulos que ha logrado Marcelo en sus 16 temporadas en el Real Madrid, lo que le convierte en el futbolista más exitoso en los 120 años de la historia blanca.
Y mañana es el día elegido para presentar al francés Tchouaméni, que hoy juega con la selección francesa. Esta noche comienza la final de la Liga ACB entre el Barcelona y el Real Madrid. Es al mejor de 5 partidos, hoy a las 9 de la noche en el Palau. Es el primero y además Baskonia ha hecho oficial que ficha como entrenador a Joan Peñarroya. Y en segunda división en fútbol, la Sociedad Deportiva Huesca hace oficial el fichaje del entrenador Cuco Ziganda y la Ponferradina ficha al portugués como entrenador José Gómez.
Estás en Mediodía COPE.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem des de COPE Lleida, per sobre dels 32 graus, de fet, fregant ja els 33 graus a la ciutat de Lleida. Marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia per buscar la previsió meteorològica que ens la porta el Moisés Camuñas. Moisés, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores de la província de Lleida que segueixi predominant el temps estable amb cels poc ennuvolats, amb alguns intervals de núvols alts, i al Pirineu creixeran núvols d'evolució diurna sense descartar algun ruixat o tempesta ocasional. Si parlem de les temperatures, avui seguiran altes amb unes màximes de 38 graus a Lleida, capital, i a Balaguer. La màxima també serà de 38 a Tàrrega, de 34 a la Seu d'Urgell i de 31 a Viella. I si ens referim al vent, continuarà fluix i predominarà durant aquesta tarda la component sud i tindrem alguns intervals moderats a les comarques del sud. Si mirem ara, demà dimarts esperem a Lleida cels poc ennuvolats amb intervals de núvols alts i creixeran a zones del Pirineu núvols d'evolució diurna a partir del migdia, amb ruixats i tempestes que podrien arribar a altres zones. També s'espera pols en suspensió amb unes màximes que seguiran altes amb valors de 39 graus a Lleida, capital, i a Balaguer. La màxima serà de 37 a la Seu d'Urgell i a Tàrrega i serà de 33 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. Respecte a l'índex de radiació UV baixa de solar, a Lleida tenim hores d'ara una molt alta, entre 8 i 10 d'aquest índex. Només n'hi ha un per sobre, que és a partir de 11, que és extremadament alta, però molt alta, en vermell, ja vol dir que s'eviti totalment sortir a les hores centrals del dia, que busquis l'ombra i que, si és imprescindible, millor amb màniga llarga, amb protecció solar, evidentment, i amb barret. I, a més de tot això, doncs ja t'afegeixo que hidrata't bé i que tinguis molta cura. Vaja. Va, que busquem la darrera hora informativa.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Sobre el tema de la onada de calor, hem preguntat pel carrer doncs, com ho està vivint la gent. I hem trobat a turistes que estaven aquí a Lleida, que venen de Castellón, deien això.
Somos de Castellón, mucho calor, y más en esta calle tan amplia y sin árboles que pega muy fuerte. Con el gorrito, el vestidito fresco, intentar ir por la sombra.
Això ho deien al carrer Acadèmia, no hi ha arbres aquí. Sort que no els hem enganxat a la plaça Sant Joan, que deu ser un forn a cel obert, realment. Però clar, la gent de casa ja ho saben, això, eh?
Horrorós. Això ja comença com a ple estiu, a sacos.
Però, així tot, encara hi ha gent que viu bé.
La sort que el pis on vic té 130 anys i fa sempre fresqueta. Aquesta nit he dormit a Medredon, perquè t'has una idea. Tinc que ser l'únic de Lleida, no?
Això és d'aquest matí, eh? O sigui, aquesta nit, que jo no sé si hem baixat de 20 graus com el que diu... Bueno, pues escolta, podrem dir allò de que ja no es construeix com abans. Tots els pisos d'avui en dia, jo no sé què passa, que no estan tan ben aïllats tèrmicament. També és veritat que abans, escolta, es feien unes bones parets, unes bones alçades, i ara, a l'estiu, sí que va bé tenir sostres alts perquè la calor se'n va més cap amunt del sostre. Però vaja, això de dormir a Medredon, no sé, A tot això, doncs ja sabeu que Protecció Civil demana precaució davant aquesta previsió de temperatures extremes a Ponent. Des d'avui dilluns, que s'ha activat el pla Procicat per onada de calor. Que no ens han d'explicar res de nou, però que si pensaves anar-te'n a les piscines municipals per allò de dir, és més portable portar la calor, doncs si ho vols fer a la ciutat de Lleida, no. O sigui, no. Fins dissabte, dia 18 de juny, no s'obren les piscines a Lleida. Encara no. No fa suficient calor, eh? Fins dissabte, 18 de juny. Tens una web, piscines.paeria.cat, on pots comprar o reservar els abonaments. Si ja has estat registrat alguna vegada, doncs entres. Si encara no ets usuari registrat i et pots registrar, des de les 12 que no funciona la web per registrar-se, ara és la 1 i 11 minuts i segueix amb el cartell de registre temporalment desactivat. O sigui que encara no et pots registrar si no està bé registrat. Que no les pots comprar, vaja, les entrades, si no estàs registrat, Si no estàs registrat. A tot això, i parlant d'aigua, Arnau Vilà, les Garrigues, ara ja acusen a l'ACA d'inacció i de desídia per no haver construït encara la planta potabilitzadora de l'Albagés.
Alcaldes de les Garrigues responsabilitzen l'Agència Catalana de l'Aigua de la falta d'aigua potable a 25 dels municipis de la comarca i el Segrià des de ja fa més d'una setmana. En concret, el president del Consell Comarcal, Jaume Setó, s'ha mostrat indignat aquest dissabte en una reunió que han mantingut 16 alcaldes de la comarca amb responsables de la Regió Sanitària de Lleida. Per la seva banda, els responsables de Salut van recordar que en aquests moments cal mantenir les precaucions i van indicar que no s'utilitzi per cuinar i beure, però sí per dutxar-se.
I a plana local, Toni Postius és proclamat cap de llista de Junts per Cat a Lleida a les properes eleccions municipals del 2023.
El primer tinent d'alcalde i regidor d'Urbanisme de la Paeria, Toni Postius, tornarà a encapçalar la candidatura de Junts per Catalunya a la ciutat de les eleccions municipals l'any vinent. Això després de que s'hagi imposat a la diputada Cristina Casol al procés de primàries del partit. En concret, Postius ha rebut 77 dels 121 vots totals, és a dir, gairebé dos terços, mentre que Casol n'ha aconseguit 43. Postius, després de demostrar-se satisfet per l'elecció, ha dit que ho tenen tot de cara per fer uns bons resultats.
I això és darrera hora, perquè el nou escàner Loop X de l'Arnau de Vilanova, Loop X, si voleu així, de l'Arnau de Vilanova, redueix a l'1% les complicacions post-cirurgia de columna.
El nou escàner radiològic en 3D Loop-X de l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova permet reduir per sota de l'1% les complicacions postoperatori, especialment en cirurgies de columna. Així ho ha comentat el traumatòleg Ramon Jové, que ha apuntat que això evita haver de traslladar pacients a altres centres per manca de material.
I la qual cosa vol dir que la seguretat és fonamental i que tots aquests pacients que abans podien tenir alguna complicació, ara això és pràcticament per sota de l'1%.
A més, es redueix el temps d'estada a l'hospital, ja que permet saber si tot el material que s'ha implantat al pacient està ben col·locat i, per tant, l'alta es pot donar més aviat. La previsió és que se'n puguin beneficiar més de 250 pacients durant tot un any i en determinades cirurgies es passarà de derivar-n'hi una trentena a l'any a Barcelona a tan sols 5 o 6.
Gràcies, Arnau. Recordeu que t'explicàvem abans, l'Arnau t'explicava abans, que hi ha un sentiment agredolç a la Segarra per l'anunci de millora del ferm de la A2, que segons els habitants arriba tard i és insuficient. Són 8 quilòmetres i segurament fins l'any vinent res de res. Fem una pausa i de seguida... Bocins de historia.
¿Necesitas un cambio de ventana con el nuevo tiempo? En bricoventana.es somos el número uno de venta online de carpintería y gestionamos tus ventanas a medida desde tu casa y en un solo clic. Entra en brico-ventana.es y descubre nuestra amplia oferta de carpinterías listas para instalar. Bricoventana.es, la mejor solución para particulares y profesionales.
Cal Benito, restaurant revelació a les Terres de Lleida. Vine a gaudir dels millors esmorzars de forquilla 5 estrelles i al migdia, la nostra cuina típica que toca el cel. Recomanem el peix a la brasa i els xuletons de vaca vella de O Galícia. Cal Benito Restaurant. Estem a la Nacional 2, davant de l'antiga discoteca Wander. Et recordem que els dilluns estem oberts i dimarts tancats per descans setmanal.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. En la tienda de camisas de Fraga, garantizamos la seguridad de nuestros clientes. 974-47-1438.
Cafeteria Restaurant Gourmet Real, sempre amb tu. Vine a gaudir de la nostra terrassa. La cervesa, els refrescos, els combinats i els entrepans freds i calents, pizzas i braves, tot boníssim. I per sopar pots demanar també el menú degustació a les portes de l'Hotel Real, en el cor de la ciutat. Cuina de mercat amb menú i carta. Gourmet Real, a l'Avinguda Blondel 22, al costat de l'Eix Comercial de Lleida. Reserves al 973-300-877.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Vinga, que anem ja directes cap a 2:15. Parlem dels bocins d'història al començament de la setmana, els dilluns, ben acompanyat pel president de l'Associació dels Amics de la Seuella, el Joan Ramon González. Joan Ramon, què tal? Bon dia.
Molt bon dia. Doncs aquí us trobarà a faltar 15 dies sense fer programa, amb una festa el dilluns passat.
Clar. Clar, clar, és veritat. Ja ni recordava. Quan són festes així, et passa ràpid. La vida és que passa volant.
Jo estic acostumat a la cita dels dilluns, i jo una vegada que em toca festa, que va bé, però després tinc mono de bocins d'història. Clar. Què li farem?
Escolta, avui t'he presentat formalment com el president de l'Associació dels Amics de la Seuella, perquè, bueno, perquè han passat dues coses recentment. Una, que a l'associació li han donat un premi des de l'Ateneu de Ponent, i l'altra, que, mira, coincidint amb això, també arranquen els actes, per entendre'ns, que s'estendran unes quantes setmanes i mesos, del 50 aniversari de l'Associació dels Amics de la Seuella. 50 anys, eh?
Correcte. Per una banda, evidentment, estem molt contents com a Associació d'Amics de la Seuella que l'Ateneu Popular de Ponent, en aquest homenatge que fa a les entitats de Lleida que han fet alguna cosa interessant per la ciutat, ha instituït el Premi Ateneu. És la tercera edició, la que la setmana passada, el dimecres, ens va concedir la Junta actual, presidida per Carmina Tardo. La primera es va fer quan hi era president Miquel Àngel Soriano, i va ser al Museu de Lleida. La segona als Moros i Cristians, la Festa de Moros i Cristians, i la tercera, doncs, a l'associació per aquests 50 anys. Van tenir oportunitat en la sala Nausica d'explicar una mica la trajectòria de l'associació en aquests 50 anys. Van rebre el detall magnífic, que és una arcada, l'arcada més antiga que té el claustre, feta per una artista magnífica que tenim a Lleida, que és la Monti, amb aquestes terracotes que fa, i veritablement va ser molt xulo, i és molt xulo, i ho irà perfectament al museuet que tenim a l'associació. I bé, i a partir d'aquí, doncs, tots contents. I d'alguna manera, com deies també, aquests 50 anys, que ja l'assemblea de l'associació ja van començar a parlar-lo i van començar a dir alguna cosa, però ara, d'alguna manera, vam aprofitar aquesta festa de l'Ateneu Popular de Ponent per presentar el logo dels 50 anys, que juga amb el logo nou que es va aprovar l'any passat en l'assemblea de l'associació, i si juga amb el 5 i el 0. El 0 és el turó, d'alguna manera, mantenint l'esquema que, bueno, que va dissenyar un magnífic dissenyador que tenim a l'associació, a la Junta, que és el senyor Ricard Álvarez, que suposo que molts oients han sentit parlar d'ell.
Sí, quants.
I el 5 també han afegit davant, i per tant, d'alguna manera, la presentació en societat va ser aprofitant la festa de l'Ateneu, van donar-nos aquest regalet a la gent que assistia, i a partir d'aquí pues comencem aquests actes. Ara comencem amb l'estiu, amb la qual cosa serà una mica més fluixa, però de cara al setembre pues, farem molts actes en clau 50 aniversari. El Dia de la Cervella aquest any tindrà un especial dedicació al 50 aniversari, i bàsicament el que vam parlar, com formalment l'associació neix, tot que té un antecedent i un conseqüent, el 28 de desembre de l'any 1972, ja parlarem en el seu dia més detall, doncs el desembre d'aquest any seran els 50 anys. Però com és a final d'any, passem una mica aquesta estratègia de començar, com que diu, al voltant del juny de l'any del centenari, i acabar i de rematar amb una mica de buitada de 6 mesos més cap a l'any 2023. I cap a l'acabar, pues, la idea és fer una festa gran, perquè arribar als 50 anys sempre és un mèrit, sigui o una persona, una entitat el que ho faci, en aquest cas he d'apostar perquè la Cervella és la que ho fa, tot i que evidentment la Cervella és molt antiga, té molts segles, però que una associació arriba als 50 anys treballant per ella és important. I per tant, de cara a la primavera vinent, per acabar aquesta celebració, doncs es farà un acte especial, que haurà hagut altres premis que hauran servit més per escalfar-lo. Però el primer de tot va ser aquesta presentació del logo dels 50 anys en la festa que vam fer a la Sala Nòstica per rebre molt gustosa i agraïdament el Premi Ateneu per part de l'Ateneu Popular de Ponent, i que va combinar el dissabte amb una visita al Turó de la Cervella en clau amb aquella campanya magnífica que probablement molta gent recorda i que va fer que l'Ateneu tingués una difusió especial, que era el Coneixes la teva ciutat, i que es feien visites a conèixer moltes de les coses que teníem a la ciutat i que per molts i de tant són desconegudes. I dissabte passat van jugar una mica amb el guiatge del Felip Vilardell, el vicepresident de l'associació, i de jo mateix, al Coneixes la teva Cervella. I van fer una visita en clau diferent, perquè van començar a la Porta del Lió, però més que a la Porta del Lió, al peu de la Punta de Diamant, van ficar un accent especial a parlar, sobretot, de la fortificació, que és sempre la més desconeguda que té el Turó de la Cervella, insistint també en que havia hagut el barri vell de la ciutat, l'original, el noble, el que tenia les millors cases i palaus, on està actualment la fortalesa, i a partir d'aquí anar pujant fins a acabar, com havia de ser, a la pròpia Cervella, després de quasi 2 hores i mitja, que la gent ja estava una mica cansada de sentir-nos, però penso que va ser interessant i que la gent van descobrir molts aspectes del Turó de la Cervella, i sobretot el que va comentar un dels assistents, que van fer l'explicació en clau identitària, és a dir, que com a lleidatans hem d'estar orgullosos del que tenim allà dalt, i veure-la en aquests ulls, no un monument interessant, però des del punt de vista tècnic fred i prou, sinó que també té aquest aspecte moral que d'alguna manera penso que ens ha d'enorgullir sense cap dubte, i en aquest sentit també es va fer aquesta visita.
Molt bé. Val. Doncs dit això, que evidentment en seguirem parlant les properes setmanes, ara amb 9 minuts, Joan Ramon González, anem a parlar de la sí. Catedral nova que de Lleida, que té més de 50 anys, ja vull dir que ja ha passat per l'aniversari dels 50 anys. Ja?
Exacte. Bueno, això va ser arran d'una invitació que em va vindre de la Fundació Melilla Ciutat Monumental. La veritat, és, aquí queda molt lluny de l'illa, i és una ciutat que, tot i que sempre he tingut interès en conèixer-la, com tantes coses tens interès en conèixer-la, però has d'aprofitar la vinentesa, i mira, de la van ficar en safata la magnífica gent que porta en la fundació aquella i que treballen per la divulgació de la cultura de Melilla. Melilla, recordem que és una ciutat que està al nord d'Àfrica, que és aquestes ciutats autònomes, tant com Ceuta i com Melilla, i que ara estan una mica més en el que és el tema de la... aquesta qüestió malauradament discutida per lo del Sàhara, del Marroc i Algèria i tot això que estem vivint actualment, i que a vegades es converteixen en monedes de canvi. És una ciutat que veritablement recomano a la gent que la pugui anar a visitar, perquè és interessantíssima. Des del punt de vista patrimonial, històric, sobretot el que sigui l'origen de la ciutat. La ciutat es va crear l'any 1497 per un cavaller que, un cop acabada la conquesta de Granada pels Reis Catòlics, l'home va saltar a l'estret i se va anar a aconseguir altres espais a l'altre costat de l'estret per intentar pacificar una mica la Mediterrània. I la primera que va fer l'estat de l'època, la corona castellana, pues va ser Melilla. Es deia Pedro d'Estopinyà, amb la qual cosa, d'alguna manera, té vínculs amb la Llitera i a casa nostra, aquest personatge que és el que va fundar Melilla en aquella època sobre una roca en la qual hi havia hagut restes des de l'època fenícia, romana, l'època àrab, i després havia quedat més o menys abandonada, però ell lo recupera i ocupa i fa una fortificació molt interessant del segle XVI en aquell rocam, que després va tenir ampliacions, és com una, quasi com una petita península, i la zona que venia aquesta roca cap a el que és terra ferma, doncs es va anar refortificant més intensament, perquè era la zona més vulnerable, amb doble recinte de muralles, al segle XVII, al segle XVIII, i fins i tot al segle XVIII encara es fa un de més gran, aprofitant les muntanyes que hi ha al voltant, i que ja les van fer els enginyers de l'època, els enginyers militars que hi havia al segle XVIII, que es formaven en una acadèmia de molt prestigi que hi havia a Barcelona, que era l'Acadèmia de Matemàtiques i d'Enginyers, i que formava part del segle XVIII de lo que és la filosofia de la Il·lustració, que els Reis Borbons apliquen també a Espanya, i concretament Barcelona és la capital, d'alguna manera, d'aquesta formació de los enginyers de l'època. Seguia una mica com el Harvard espanyol de los millors constructors que hi havia.
Caram.
Llavors, eren aquells personatges capaços de fer-te des d'una carretera, a fer-te una fortificació esplèndida, o i fins i tot alguna església, o el que convingués, és a dir, valien per a tot. Era una formació, per tant, molt intensa des del punt de vista tècnic, matemàtiques, per això es deia l'Acadèmia de Matemàtiques, però sobretot d'enginyeria, de càlculs i demés, però al mateix temps, com estem dintre del món de la Il·lustració i estem vivint l'època del barroc neoclassicisme, sobretot potser hi ha més influència cap al neoclassicisme, tampoc perdem de mirada el tema artístic i l'aspecte de donar el toc humà a les construccions que es poden fer. Per tant, aquests personatges, aquests enginyers, són força interessants en aquesta història, i precisament Melilla té un paper destacat perquè un dels enginyers més importants d'aquesta saga d'enginyers que van sortir de l'Acadèmia de Barcelona, probablement el més conegut, és Juan Martín Cermeño, que ell era de Ciudad Rodrigo i va ser la carrera militar, i li van destinar a Melilla a que fes aquestes fortificacions. Allà a Melilla pues, es va enamorar d'una melillense, i no solament es va enamorar, sinó que va acabar casant-se amb...
Bueno, aquestes coses que passen, eh?
Correcte, correcte.
No, però és veritat, aviam, això sí. Passa i després, doncs, clar, moure's ja és un problema.
Exacte, exacte. Bueno, ell s'havia de moure perquè tot, com militar després no va parar tampoc a Melilla, però bueno, allà va estar una temporada, però bueno, allà es va casar amb l'Antònia de Paredes, i d'aquest matrimoni pues, va néixer el primer fill, que, evidentment, si el pare de Juan Martín Cermeño i ella Antonio de Paredes, pues el fill es va dir Pedro, en aquest cas, Pedro Martín Cermeño i Paredes. Martín Cermeño era com un nom compost, perquè Martín acaba caient, i tot el món parlem sempre de Cermeño per simplificar. El fill, el Pedro Martín Cermeño, per tant, va néixer a Melilla, i després son pare va estar destinat a Barcelona, i ell se va marxar amb sa mare, tota la família que va a Barcelona a treballar. El pare, llavors, a Catalunya, el Juan Martín Cermeño, va fer, entre altres coses, el disseny de la Barceloneta, el barri nou que s'estava creant per compensar a Barcelona de la pèrdua de tota la zona del Born, on se va construir la Ciutadella. Per tant, aquesta pensada de fer un barri nou, així en quadrícula, és en iniciativa del seu pare. I l'encàrrec, de totes maneres, més important que va tenir per la corona espanyola va ser la construcció d'una fortificació a tocar el Pirineu per defensar-se dels possibles atacs que podien venir de França. I va ser la construcció del castell més gran que hi ha actualment a Europa, un dels més interessants, sense cap dubte, que tenim a Espanya, i no diguem a Catalunya, que és el castell de San Fernando de Figueres, o San Ferran de Figueres. Una fortalesa molt poc coneguda encara, però que recomano ara que estem anant cap a l'estiu, que es poden fer, sortosament, no les ofertes de viatge, perquè la Covid està en un altre estadi, doncs la gent que vaig a Figueres, a part d'anar a veure el museu de Dalí, que val la pena, i poden fer altres coses, vagin i pugin simplement al castell i quedaran emocionats per aquella fortificació tan enorme, que a més es visita per visitar-la, se la fan uns 4x4, te fan el recorregut per tota la fortalesa, de tan gran que és, i s'acaba passant per les cisternes, amb unes barquetes, per tant, és una visita que recomano sense cap dubte, i que va ser feta al segle XVIII per impedir, per lo que era la via més fàcil d'entrar per la Jonquera cap a Barcelona, un possible atac francès que es va produir en algun moment, però ahir va ser aparat, així que va funcionar la fortalesa. El fill, ja que estaven a Barcelona, el pare va tenir interès en que fora educat en aquesta acadèmia, i el fill pues, va encara ser millor que el pare, en el qual ja està bé que els fills se superin al pare, i el Pedro Martín Cermeño doncs, va fer carrera no solament militar, sinó sobretot en aquest sentit constructiva, i va començar sobretot a fer coses a Barcelona. Per exemple, per rematar el que havia fet son pare a la Barceloneta, ell va fer l'església de la Barceloneta, el Sant Miquel del Port, una església barroca magnífica. Va fer acabar les obres que havia fet son pare al castell de Sant Ferran. Però potser una cosa que potser és irònica o anecdòtica, que el disseny de les Rambles, les famoses Rambles de Barcelona, les va fer el Pedro Martín Cermeño. És el que va pensar en fer una Rambla de passeig des del port fins a Canaletes, que anés una mica per dintre del que llavors era la ciutat vella, però que servís una mica per connectar amb la nova aquesta avinguda que després es començaria a desenvolupar cap al Passeig de Gràcia. Per tant, el disseny de les Rambles ve d'aquest personatge del Pedro Martín Cermeño que va néixer a Melilla. Però la vinculació d'aquest personatge en Catalunya no acaba aquí, perquè, entre altres coses, a part d'altres obres, se li va encarregar que vetllés per millorar la carretera que anava de Barcelona cap a Madrid, especialment per la zona de Catalunya, és a dir, fins al límit amb Aragó. Per tant, l'afectava concretament a les Terres de Lleida, també, no? Entre altres coses, va fer el pont de Molins de Rei, que els més veterans recordaran que era un pont magnífic, que és el pont de Carles III, tenia 15 arcades, però que la riada que va haver l'any 1971 va afectar a 3 arcades de les que havia i va quedar el pont fora de servei. Mm. Llavors, l'any 71 va haver una polèmica en aquells moments, de dir que fem amb aquest pont o destruïm, almenys és un pont magnífic d'època del 18, neoclàssica, el que podem fer és refer-lo, però ja era un pont que havia quedat una mica obsolet i, per tant, en lloc de deixar-lo com una ruïna que hauria pogut ser una possibilitat i fer el nou, que és el que es va fer, van decidir fer una cosa d'aquestes que a vegades queda molt bé però que després solament se poden fracassar, que és desmuntar-lo pedra a pedra, lo van numerar i quan estava en aquestes condicions intentar-lo aprofitar després per muntar-lo a un altre lloc. La sorpresa va ser que quan lo van voler desmuntar es van trobar que les pedres estaven tan ben travades, tan ben lligades, que no podien...
Vale, o sigui que no va ser tan fàcil com un Lego, per entendre.
Correcte, és a dir, que era més fort el ciment que la pròpia pedra i se'ls trencava les pedres i al final ha desaparegut, el pont ha desaparegut.
Ah, o sigui que no van poder aconseguir ni traure-la.
Correcte.
Déu-n'hi-do.
I l'altra gran obra que va fer el Pedro Cermeño va ser la Catedral de Lleida, que com ja estem acabant el temps, potser el proper programa parlarem d'ella. Mm. I avui acabem una mica la figura de Cermeño, si t'assembla.
Bueno, llavors, queden 3 minuts.
Per això. Jo penso que explicar la Catedral Nova de Lleida se mereix un programa...
Sí, home, evidentment.
Aprofitant amb aquesta excusa. I acabem d'explicar una mica la història del Cermeño. El Cermeño, a part de fer la Catedral de Lleida, després va continuar fent carrera política, per a l'any 1776, com havia fet amb Bonafenya, la van nomenar primer governador d'Oran, d'aquella ciutat que també estava en nord d'Àfrica, que en aquells moments també tenia la corona espanyola, però a l'any 1777 lo destinen a Galícia, on va ser com una mena de virrei de Galícia. Allà Galícia no para de fer obres, entre altres coses, per exemple, tota la façana marítima de la ciutat de la Corunya, que és una meravella autèntica, és disseny d'en ell i d'altres obres que van a fer. De totes maneres, allà a la Corunya és on li va agafar la mort a l'any 1790, i a partir d'aquells moments, doncs, ja Cermeño pues, ja passa a formar part de la història. Però té aquesta obra repartida, sobretot per Catalunya, Melilla, evidentment, i Galícia. I probablement a Catalunya és on va fer l'impacte més important. I una de les obres és la Catedral Nova de Lleida, que la veurem en el proper programa. Però per acabar de parlar de Melilla, Melilla, per tant, té aquest sistema de fortificacions que després, al segle XIX, s'amplia. És curiós, perquè per delimitar el segle XIX, on acabava el que era el territori espanyol respecte al Marroc, en una d'aquestes fortaleses del segle XVIII van ficar un canó i van disparar un canó. i on va caure el projectil, van dir, fins aquí serà territori espanyol.
Ah, vaja.
I d'allí cap allà ja serà marroquí. I el canó, el van agafar un canó poc potent perquè va arribar a 2 quilòmetres, 900 metres, i a partir d'aquí es va limitar, van fer un arc en tot el mar, que és el que seria la Melilla actual. Per fortificar una mica aquesta nova línia, se van fer diferents forts del segle XIX, alguns molt xulos, que són quasi bé, semblen d'estil de Disney, que són molt divertits, i actualment ja aquesta tanca horrorosa que veiem i que saltem malament de quan en quan, tot i que les concertines s'han substituït per uns pintes de ferro, però que, bueno, passejar per allí, una sensació, recorde èpoques antigues del mur de Berlín, perquè està la tanca espanyola, després està la tanca marroquí, amb uns fossats al mig. Bueno, la veritat que és un espectacle allò una mica trist, d'aquestes separacions que es fan, i que precisament l'estada que veig ara a Melilla és quan havíem tornat a obrir un altre cop la frontera amb els atascos que es produïen i demés. I per acabar, això sí que ja definitivament deixem el programa, la sorpresa de la Melilla, a part de conèixer aquesta ciutat, la seva història, conèixer aquestes fortificacions esplèndides que van fer els enginyers militars, és que la zona de l'Eixample, la que es va fer a finals del segle XIX i principis del segle XX, hi ha un llegat modernista impressionant. La tercera ciutat espanyola més rica en modernisme és Melilla. Primer és Barcelona, la segona és Reus i la tercera és Melilla. I passejar per aquestes carrers de Melilla i veure modernisme, potser si volem, potser no tan esplendorós o tan ric com podem veure evidentment de Barcelona, sobretot, però déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. És a dir, no t'avorreixes i és una sorpresa. I a què és degut això? Pues que els melillenses van agafar com a enginyer, perdó, arquitecte municipal, en aquest cas era arquitecte, amb un català, que es deia Nieto, que era deixeble de Gaudí, i l'home, en tota la seva obra per Melilla, no va parar de fer cases d'estil modernista. Per tant, descobrir aquesta ciutat modernista a Melilla és un autèntic plaer que complementa tota la història que tenim al darrere. I que és curiós, els melillenses estan agraïts a aquest català Nieto, tenen una estàtua al mig de la zona modernista per recordar-lo, però arran de les conferències que es van fer el tricentenari del naixement del Pedro Cermeño en Melilla, vam descobrir que si, per exemple, a Catalunya no és massa conegut el Pedro Cermeño, a Melilla passa tres quarts del mateix. I allí això que és fill seu, no? I curiosament va ser una de les anècdotes de que es va comentar de que els melillenses havien de començar a estar orgullosos d'un enginyer tan important com el Pedro Martín Cermeño, que a més no solament era fill de Melilla i va fer coses a Melilla, sinó que les va fer a Catalunya i a Galícia. I que aquí a casa nostra tenim la Catedral Nova, de la qual parlarem el proper dia, que sense Cermeño el projecte hauria estat molt diferent al que tenim actualment.
Molt bé. Doncs res, el proper dia o un altre dia parlarem de la Catedral Nova, que com a mínim es mereix un programa, evidentment. Joan Ramon González, escolta, enhorabona i gràcies per compartir-ho avui aquí als Bocins d'Història.
De res, i a l'hora del final de la primavera calorosa que tenim.
Sí.
Que havia ja estem a l'estiu.
Esports. COPE Lleida. Estàs informat. Deportes.
Doncs apa, que anem directes cap a les 2 de la tarda. La temperatura del carrer la pots saber de dues maneres. Una, mirant les aplicacions o algun termòmetre que tinguis. L'altra, veient la cara que fan els tertulians quan arriben aquí a la ràdio. Jo crec que és un bon indicador. Va, que comencem la radiografia de la nostra tertúlia d'esports, ben acompanyats, com sempre, amb la presidenta del Balàfia Volei, la Vanessa Ortega. Vanessa, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, companys.
També està amb nosaltres el Xavi Pérez. Xavi, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
I el cap d'esports del diari La Mañana, l'Albert Square. Albert, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Tu vens caminant o amb moto?
Avui amb autobús.
Avui amb autobús. Autobús i aire condicionat.
Sí, bueno, d'aquella manera.
Fa calor, eh? O sigui, m'ho confirmeu.
Molta calor.
Molta.
Vale, pues però bueno, el que dèiem, la notícia seria que no fes calor.
Home, jo sí, vale, però és que estem al juny, eh? 13 de juny.
Ja,
potser ja. En fa molta.
Bueno, res.
La setmana que ve comença l'estiu, home.
Imagina't tu, o sigui, estem a la primavera.
Claro.
Mare de Déu.
Escolteu, bueno, també ens acompanya l'Arnau Vilà.
Hola, bones.
Que és curiós, que ha estat no sé quantes setmanes de pràctiques aquí a la ràdio, és un apassionat dels esports, i no t'havies colat mai aquí a la tertúlia d'esports?
Bé, més val tard que mai.
Bueno, ho escoltaves des de la taula, és curiós. Dic, home, però vine i entra.
Clar que sí, home.
Que ets de la casa, només faltaria. Anem a fer un repàs ràpid de com està la història dels esports lleidatans. Aquest cap de setmana el Vila-sana s'ha quedat a les portes, al darrer segon, amb un gol en contra de classificar-se per la final. Finalment és un 2-1 pel Palau de Plegamans i al tercer partit un 4-5 al darrer segon. No empanya gens la temporada brillant que han fet, eh?
No, la temporada històrica, s'han classificat per Europa. El que passa que jo vaig estar veient el partit. Hòstia, i a l'esport hi ha situacions molt cruels. Sí, i una va ser ahir.
Clar, perdeien 3-0.
Perden 0-3, es fiquen 4-3, tenen possessió, i precisament per la fama aquesta de no esgotar, perquè quedaven 38 segons, amb aquells són de 40, les possessions, té bola, i precisament la gana aquesta, el desig d'intentar anar, perden, li donen 18 segons de possessió al Palau de Plegamans, i a l'últim segon, perquè és que a més és a l'últim, o sigui, no és una frase feta, no, és a l'últim segon, amb el marcador 50, perden. Bueno, és molt cruel. Sí. Però això és veritat que no trau que la temporada és estratosfèrica.
Al moment, evidentment, plores i estàs trist. Sí, sí. Ara, després, en fred, dius, caram, jo crec que hi ha una bona base aquí, per créixer.
Sí, bueno, sí, evidentment.
Per igualar, que ja és així, ja.
Una bona feina feta.
Sí. Ja sabeu que l'AM femení es va, també, a la pròrroga i al final, després de remuntar 5-4 davant del Femarguin, manté la segona divisió, amb aquest any també de transició, que va ser quan el Lleida Esportiu la va acabar perdent.
No, van ficar una categoria pel mig.
Bueno, van dir que va ser no sé què una categoria, però a la pràctica
és... Però van pujar
va perdre
van
una categoria.
La diferència és que a l'AM no li han ficat la categoria pel mig.
No, clar, aquesta és la diferència. O sigui, es manté a segona, que amb hoquei masculí el Lleida Llista va caure 2-1 amb el Reus, que per cert, la final aquesta, de moment, domina el Liceo 2-0. Veurem.
No, però la notícia és que l'està jugant amb el Reus.
Exacte, sí. Que es va carregar el Barça.
Sí, Laporta ha aconseguit que el Barça no jugui la final d'hoquei patins.
Que això sí que és notícia.
Que des que es van inventar l'hoquei patins, la final era Barça i algú més.
Però què va dir, que ja aniria a la final?
No ho sé, però...
Més val que es quedi a casa.
De les altres dues finals que va dir que aniria, les dues van anar malament.
Més val que es quedi a casa.
Que mala història.
És una mica agafes, com aquell dels ulleres, de mala suerte.
Que mala suerte, sí.
Però vaja, que la notícia del cap de setmana ha estat el final del Força Lleida jugant el cinquè partit a casa amb un Barris Nord ple, que és el que
ara
volien.
Ara sí que el Dragon Can,
ple o pràcticament ple. Molt ple.
Sí, no,
molt
sí, ple. Sí,
molt ple.
No, has dit ple? No,
pràcticament.
No, hi havia 5.300 i no passa res. És estratosfèric.
No, és estratosfèric. Quants n'hi caben?
6.100.
Bueno, pues 5.300. Visualment devia estar ple.
No, estava molt bé.
Olla,
estava
pressió.
Espectacular.
I 79-70 amb remullada al Gerard Encuentra a la roda de premsa.
I abans ja l'havien remullat a la pista.
Bueno, i bufetades a casa. Bueno, entre els jugadors de casa. Ah, no. No ho vas veure? O què?
Però és que això, vull dir...
Una discussió entre dos jugadors de casa quasi caben a les mans. Vull dir, ojo tremendo,
sí, però és que aquí ara ho parlàvem amb el Sergi, perquè diu, és que per la tele ja, però jo t'explico el que va passar... És que l'Ibu Baggi li fot la bronca al Miguel González,
sí,
per dos melons. I el Carrera és el que va cap allà i diu, escolta, tira cap allà, home.
I s'enganxa, no?
I després el que queda és que la bronca és en Carrera a Ibu, quan Carrera el que ha fet és defensar un company i dir-li, noi, tira milles, home.
Bueno, pues és el que s'havia de fer, la veterania. Bueno,
s'han calentat, tu.
Clar que sí. President del Força Lleida, Albert Aliaga, què tal, bon dia?
Molt bon dia.
Bueno, content, suposo. Ara ja ho has paït, amb fred...
Home, ha sigut un cap de setmana dur. No t'enganyaré que ha sigut un cap de setmana dur de ressaca i d'emocions i de molta emoció, efectivament, de molta emoció veure com ha dit l'Espai Fruit de Barris Nord ple i més que ple, com estava, no? Com estava la gent. Jo crec que més que els 5.300, que és important, és més important la identificació de la gent amb l'equip. Jo crec que és més important això que la quantitat.
Veu demanar ambient i el veu tenir?
Jo jo crec, i perdonem la falsa modèstia, que fa molts anys que a Lleida no es ve una cosa com la que es va veure divendres, i espero estar orgullosos tots aquells que formem part, no del Força Lleida, sinó de l'Esport de Lleida.
Jo no vaig poder venir, tenia una altra història i no va haver manera de moure-la, però sí que he parlat amb gent que sí que va venir, i la veritat és que coincideixen amb el que ens acabes de dir. Escolta, feia anys que no veiem aquesta passió, eh? Sí que molt bé.
Sí, sí.
Albert, a partir d'ara, que passi el que vulgui, però cap a Girona, davant del Girona, amb el Marc Gasol, vaja, no sé, ho dic per ser realistes, està complicada la cosa.
Bueno, pas a pas, també era complicat, del principi de temporada molt més complicat, un projecte nou, un projecte realment ambiciós, però que poca gent hi creia en ell, i que a poc a poc hem anat creixent tots plegats, tots junts, hem anat sumant gent, i escolteu, dissabte la pressió no la tenen altres, la tenen
no,
nosaltres,
sí.
Nosaltres som la Força Lleida, anirem a casa seua, anirem, espero que vora 2.000 persones de Lleida que vindran amb nosaltres a animar-nos, i escolteu, a sumar, a seguir.
I tant. Ara revisava, Albert, accedeixes a la presidència del Força Lleida l'any de la pandèmia, el 2020.
El millor any de la història de presidència. La vaig encertar, la vaig clavar. La vaig clavar, no? L'any passat, la veritat que, vamos, m'hagués faltat que m'hagués tocat la primitiva, perquè va ser, vamos, de principi al final, tot que havia de ser cara i creu, va ser creu, no? Però bé, el que sí vam tenir clar, jo recordo molt, molt, molt el viatge a Melilla de l'any passat, viatge llarg i molt dur, i com canviava les sensacions des de quan va acabar el partit fins que vaig arribar a Lleida, a poc a poc, el recolzament, el suport de moltíssima gent, començant pels meus propis companys de Junta i per moltíssima gent d'empreses, polítics, ens va fer pensar que havíem de fer foc nou, com vaig dir la primera roda de premsa, i tirar endavant, i bueno, aquí està, no? És una sèrie, no direm que està de pensar, perquè seria dir mentides, nosaltres no creiem a principi de temporada que estaríem on som ara, però jo crec que la lliçó que m'ha après, que és parlar minut a minut, dia a dia, i anar sumant gent. I creiem que estem ara en un projecte que, bueno, que és molt ambiciós, és molt ambiciós, molt ambiciós.
Clar. Suposo que de la temporada satisfet és, o complert l'objectiu. Tot el que vingui ara és un bonus.
Sí, sí, un real, és històric. O sigui, acabar la lliga regular en la tercera posició, a la vora del cantó d'Estudiantes i Granada, per damunt de Girona, Alacant i altres molts equips que ens doblen, tripliquen pressupost, i hi ha una il·lusió. Jo més que res insisteixo molt que el tema esportiu, lògicament, no ens hem d'enganyar, és molt important, no? I ara som els més guapos, els més simpàtics, els més bonics de Lleida. Però no és el que hem dit la pilota, és el sentir-se recolzat per més de 100 empreses i per tota aquella gent que va venir l'altre dia, no? Veus que hi ha ganes, que el projecte té vida, que és un projecte que fa 2 anys i mig, i jo tenia part de responsabilitat, que estava aquí a Junta Directiva, estava mort per moltes coses, i que hem aconseguit en un any i mig, perquè dius l'any de pandèmia el 2020, però també el començament d'aquest any va ser molt dur, va ser molt dur perquè no podíem tenir públic, no podíem tenir bars, no podíem tenir nostra gent, i mireu on estem ara, no? O sigui, que demostra que la feina a poc a poc, el treballar a poc a poc i englobat de molta gent que creu en el tema, dona els seus fruits.
Albert, quina és la situació contractual del Gerard Encuentra?
Bueno, té un any més de contracte.
Té un any més? Un any més de contracte. Vale.
Té un any més de contracte.
No, t'ho dic perquè s'ha posat a l'aparador,
Sí, sí, sí. Bueno, però no sol ell, Sí, de veritat que el Gerard jo me l'estimo molt, perquè va ser el primer equip que va ser primer entrenador va ser a Medellín de Bàsquet amb el meu fill a Permini. O sigui, mireu si fa anys que el conec, el Gerard.
Sí.
I personalitzem, però és una feina grupal,
No, no, ho tinc clar, que això és una feina d'equip. L'entrenador sol no fa res, està clar.
De tots, però ha aconseguit, és cert que ja ha tingut...
És la cara visible,
gran,
també,
Ha fet una química molt gran amb tots els jugadors, però creieu-me que hi ha jugadors com el Shaquille, com el mateix Michael Carrera, que ha escoltat o que deu amb ell, com el Juani, com el Tomàs, que jugadors que han sumat, que han cregut en un projecte, que han liderat una idea i que tots hem anat a una, perquè hi ha hagut moments, si és veritat, hi ha hagut moments difícils i complicats d'una temporada i ho hem superat tots junts, i és la lliçó que hem d'extraure.
2 minuts per sobre de 2:45, a la taula, no sé si voleu preguntar a l'Albert.
Bueno, Albert, soc la Vanessa. Jo amb l'Albert parlo sovint, divendres també...
De gestió econòmica o esportiva.
Compartim impressions i de tot, perquè l'esport de Lleida al final tots tenim molts problemes que compartim, no? Sempre no, problemes.
Alguna alegria, també?
No, alegries també, però bueno, ja sap l'Albert que jo l'he felicitat, no amb ell, com diu ell, el WhatsApp que li vaig fer és una feina de tot el club i la gent que estem als clubs ho sabem, vull dir, tothom suma, tothom aporta un granet de sorra, fins i, des de començant per la Laura, el Pep, l'Albert, l'equip, l'staff tècnic, però moltíssima gent que treballa al club i molta gent voluntària que treballa perquè el pavelló divendres estigués com estava, no? I res, Albert, moltíssima sort, somies gratis, no és impossible guanyar el Girona, com tu has dit, som el Força Lleida i per tant, a per totes.
Gràcies, Vanessa, i tant que sí, i tant. I creiem, ara mateix surto un acte amb la plantilla, amb els cos tècnic, i la veritat que és parlar amb ells, és que s'ho creuen, però no s'ho creuen ara, s'ho creuen des de fa mesos. Tu preguntes als jugadors, pregunteu-li als jugadors on volen jugar l'any que ve i te diuen a Lleida, perquè estem a l'ACB, volem jugar a Lleida. I t'ho diuen convençuts, és que no és parlar per parlar, és que ells s'ho creuen. I aquesta és una clau dels èxits, que aquí sigui, que té molta culpa el Gerard Encuentra.
Molt bé.
Gràcies, Vanessa.
Per cert, me sumo al que diu la Vanessa, la Laura Estadella ens cuida molt, els mitjans. Ens cuida molt,
bueno, eh? És un equip, és el que té. És, cadascú fa la seva feina, hem aconseguit crear un bon ambient, guanyar també ajuda molt, no hem de negar-ho, però hem aconseguit crear un ambient de treball sa i que tothom fa la nostra feina i que treballem en equip i creiem en el projecte.
Albert Escuer.
Bones, tocaio. Informació de servei. Has dit que 2.000 a Girona. Com està el tema d'entrades? O sigui, aquesta tarda repartiu més, en quins horaris, com ho fem? Bueno, repartiu no, veneu.
És un lío tal calibre que ha muntat la federació que de veritat...
Per variar.
Un cop més te venia de sortir corrent. A vegades dius, te planteges, què cony faig aquí jo amb aquesta gent? Perquè és increïble. Amb lo fàcil que podria ser, és increïble. Si a nosaltres ens donen 400 entrades a cada club, a un pavió que hi ha 5.600 d'abonament, i llavors després treu a la venda, ara ja hi ha per les xarxes socials entrades a la revenda, bueno, és un espectacle de tal calibre. D'altres serres que tenim 400, les tenim esgotades en una hora i mitja, hem aconseguit vora 200 més que ficarem a la venda aquesta tarda, i nosaltres estem treballant i estem pressionant i estem treballant força, perquè a part de la gent que ha comprat via la web, que l'ha comprat i ens consta que molt de data l'ha comprat, volem aconseguir com a mínim 500 o 1.000 més per aquella demanda que tenim de la gent que vol venir.
Aquesta tarda, a on, sí, com i en quina hora?
Ho farem públic de seguida, perquè estem aconseguint-los, però a partir de les 5 de la tarda a les oficines haurà a disposició la gent que vulgui, haurà entrades.
Això serà com el concert de Bruce Springsteen, que estarà tot col·lapsat. A veure, Albert...
És un desastre, de veritat. I em sap molt de greu, perquè dones la cara a tu, no tens res a veure, és impossible poder... Mira que es podia fer d'una forma senzilla i clara i neta i transparent, no? Però bueno, és igual, deixem-ho estar, perquè és un drama.
Si és que és molt fàcil.
És la federació.
Som 5.500. Som 5 a repartir, o sigui, els 4 clubs i l'organitzador, 1.100 per cadascú, ja està. I a partir d'aquí, si Palència només són 300, pues la resta, pues bueno.
De Lleida. No la repartim.
Que vagin basculant entre els clubs, és que realment, és que és molt fàcil fer-ho, teniu raó, però ja sabeu que ens agrada complicar-nos la vida.
Faran que es barregin la gent,
clar,
perquè de la porta que ho fan, faran que es barregin les decisions i hi hagi líos, ja veuràs. Ojalà m'equivoqui, desitjo equivocar.
Bueno, bon dia, sóc el Xavi Pérez. Què tal? Enhorabona. I què n'he de dir? Quadrarem números o no quadrarem números? Això és el defecte professional.
I cada loco con su tema.
Arribar o no m'ha arribat és difícil, però s'ha de saber.
Que no, és el nostre assessor econòmic, el Xavi.
Per això dic que...
Nosaltres no hem de negar que aquest playoff, aquest eliminatori, no ajudarà, no el tindrem cobert al 100%, això ja ho sabíem, som conscients dels bojos que estem al front d'aquest tema, som conscients de que ens tocarà ficar com alguna cosa, però sí, és cert que ens ajudarà molt i que pràcticament, no dic quadrar, però aquest any, si tot va normal, pràcticament quadrarem. Hi haurà un petit dèficit, assumible.
Però
teniu en compte que diguem, si hagués sigut un any que els abonats haguessin fet el 100% del seu abonament, no haguessin tingut el tema de la pandèmia a principis i el tema dels bars, que per nosaltres el bar és un sponsor molt important, la temporada és d'en PSC.
Molt bé, enhorabona, doncs.
Doncs, president Albert Aliach, escolta, gràcies per estar amb nosaltres, que a més no pots estar presencialment aquí, suposo, per un tema d'esponsors també, vull dir que estàs treballant pel club.
Home, contínuament. Home, sabeu, jo no guanyo la vida amb això, però el toc està treballant contínuament pel club. Està contínuament pensant en el club.
Bueno, escolta, que vagi el millor possible el desplaçament a nivell de social i esportivament, doncs escolta, per què no? Que al final s'han de jugar els minuts i que la pilota vagi entrant.
Totalment. Sol, com li deia als jugadors tècnics, sol hi ha quatre equips que poden fer-ho i un dels quatre són nosaltres, per tant, endavant.
És així, és una bona reflexió. President del Força Lleida, Albert Aliaga, com sempre un plaer. Gràcies i enhorabona.
Moltes gràcies a tots. Vagi bé.
Molta sort, Albert.
Molta sort.
Gràcies. Vinga. Moltes gràcies.
La veritat és que està sent un final de temporada interessant, a vegades ens eclipsem perquè com que el Força Lleida, que en principi és l'equip de futbol i tal, no li ha anat del tot bé, al final doncs sembla que la resta d'esports no, però tenim un ascens de vòlei, tenim
Les del hockey que han arribat molt a dalt.
L'hoquei, les dos, el bàsquet. L'AM. Vull dir que, escolta, que hi ha molt bones notícies a l'esport lleidatà.
Hi ha un canvi d'ordre a l'esport lleidatà, sí, ja ho vam comentar aquí fa setmanes.
Sí, sobretot el bàsquet també és un esport que té que reviure aquest nou esperit. A més, és un context molt bonic perquè juga contra el Girona, que és com si els esperits de Caprabo Lleida i a Casballú Girona es tornessin a trobar al cap de 15 anys.
Si parles de molt enrere,
clar, és com si es tornessin a trobar per a tornar a ser grans o almenys tenen aquesta oportunitat de algun dia tornar a ser grans i jo crec que...
Jo quan escolto Caprabo Lleida em ve en ment l'Albert Escuera a la cabina.
Tremolem.
Jo estava aquí als estudis i a més recordo algun desplaçament
d'aquell... I la maleta de l'Albert Escuera a Rússia cap allà,
o no sé on caram vas fer cap.
Jo vaig anar a Holanda en un partit d'Eurocup. Si no eres, si no recordo, d'Eulep a
Holanda.
Astronautes d'Amsterdam, allí al Lleida.
Amb un pavelló per 5.000, que eren 200.
Que va guanyar el Lleida, de més.
Sí. Que a més se li donava bé aquell any al Caprabo. Vull dir que... Però bueno, les coses com siguin. Escolta, m'has d'arribar a les dues. Futbol. Pere Martí, nou entrenador del Lleida Esportiu.
Anem a veure. Però hi ha club o no hi ha club?
Escolta, del Lleida Esportiu.
A mi me consta, segons el diari La Mañana, que està molt ben informat, que no hi ha club, encara.
Bueno, això és una altra història.
Però... Com que és una altra història?
Oh, club, sí, el que no hi ha és... Bueno, i també n'hi ha, és directiva.
No hi ha directiva.
La Generalitat... Sí que n'hi ha, el que passa és que no està reconeguda.
La Generalitat ara diu que, a més, està pendent d'un...
De què?
D'una resolució encara anterior per poder atendre la nova inscripció, amb la qual...
Si hem de la independència, està pendent de la independència.
Està pendent de fer bé les coses, ja està, és tan simple com
sí, això. Sí, suposo que al final tot acabarà al seu lloc, però tot és molt lent. Bueno, esportivament parlant, Pere Martí, ve del Villarreal.
Del Fe.
És un gran què, dir el Fe, eh?
Sí, per això, a mi em va sorprendre. No sé si coneixeu la trajectòria esportiva d'aquesta persona, Pere Martí.
Futbol base. Com a entrenador, eh?
Sí.
Futbolista, si és cert, va jugar a segona i tal. Però com a entrenador, futbol base.
Jo crec que ens pot arribar a passar una cosa com aquest any passat, eh?
Ja, però vull dir, segona ref no és...
Atenció amb el tema, eh?
A veure, segona ref, jo recordo sempre vosaltres aquí
sempre
que ho dic, que la segona
ve experimentat,
era una cosa que no valia allò el gran entrenador, sinó un entrenador que sapigués de la categoria.
Sí, que conegui la categoria i, bueno, bàsicament això. I, evidentment, ell no la coneix. Bueno, a veure, donem-li un marge. Vull dir, al final, ningú no n'ha ensenyat en aquesta vida, no? El que passa és que, bueno...
Sempre es posa el mateix exemple del Guardiola, no? Que el Guardiola no havia portat mai i mira, i després va sortir molt bé, doncs...
Qui és aquest Guardiola?
Un gran entrenador, Xavi.
Per cert, que no has dit que l'AM també ha canviat d'entrenador.
Sí, per cert...
I ha fitxat el del Femarguin.
Ah, però em va sorprendre que marxés l'entrenador, no sé si aquí
bueno,
ha hagut algun tema...
No se sap.
La plegada, segons no, és així, diu, per esgotament...
És que
darrere d'una temporada...
És molt dur, el que
hi ha, hi ha moltes coses. Però el mateix que feia el Gabri, pujant i baixant d'Andorra, pujant i baixant,
sí,
i després, però... i que la gent no me malentengui, en un vestidor femení. Que
és altra cosa.
És una altra història. Jo sempre fico l'exemple amb el Jaume Portsarnau, l'època d'obrada del Club Natació Tàrrega, i mira que després ha entrenat a FB i tal, i diu, és que no té absolutament res a veure. Vull dir, hi ha
és
moltes
veritat.
Coses.
Sí, sí, és veritat.
Bueno, vale. És un tema que en podríem parlar.
I no és un discurs sexista, ni
no,
molt
no,
menys.
No. Cada vestidor té el...
Fonamental. Si això li afegeixes la quilometrada, si això li afegeixes les peculiaritats d'un club, que és el que és. És que l'AM és un club de barri. És que sí, ara parlem amb l'Albert, que l'han fet molt grossa, però és que el que ha fet l'AM és extraordinari.
Sí.
Són un club de barri que està allà de casa en Pere... I
com el Pardenyes de bàsquet.
Exacte, vull dir, és que estan entre els 36 milions de l'estat espanyol. Llavors, tot això és un cúmul de circumstàncies. Que a mi l'Òscar me diu, clar, al final ets professional però ets persona, no? Llavors a mi el cor me demanava continuar, però el cap i el cos me deia que para.
És que és un desgast molt
bueno,
gran.
És que, és molt que gran. Una temporada l'has d'afrontar al principi carregat d'energia. Si veus que no la tens, és millor parar abans de començar que no a la meitat.
Jo crec que és un gest d'honestetat.
Sí, 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 per això l'honore.
Perquè qualsevol altre, hòstia, us he mantingut. Tal, no sé què, jo me quedo aquí, me llevo el que me tenga, i si m'ho de fotre fora al novembre, pues perquè és insostenible, ja de llances. Jo crec que és un gest que l'honora l'Òscar.
Ja. No sé si sou aficionats a l'esport de motor, des de, bueno, el dilluns passat va ser festa, des de que no parlem, Marc Márquez s'ha tornat a operar, en principi ha anat tot bé. Bueno, veurem, però són 3-4 mesos de baixa.
S'ha operat ell o s'ha operat també Honda?
No, han operat ara als Estats Units.
Ah, també s'ha d'operar Honda.
No, però als Estats Units tot ho fan molt bé. Vull dir que,
sí.
La Minnesota, no? Minnesota.
Sí, parlava castellà el que l'ha operat.
Bueno, que no faci flexions.
Sí, exacte.
Encara.
Escolta, ahir tenia una reflexió, que ens queden 10 segons. Ahir vaig veure la cursa de Fórmula 1. Van petar mecànicament els dos Ferrari.
Sí.
Em va semblar una carrera avorridíssima a partir de llavors.
No,
però molt avorrida. Dic que si això segueix així, aquesta tònica, potser tindran un problema d'audiències o d'històries, eh?
Jo crec que ja fa anys que el tenen, aquest problema. La Fórmula 1, jo ho sento molt i sé que m'insultaran, però és molt avorrida.
És que ho està sent, eh? Això és un problema, que la gent ha de pagar per veure-ho, Al final, si és avorrit, no pagues, eh?
Sí que és cert que l'any passat va haver-hi cartell, almenys per a enganxar més a l'afició.
Perquè la FIA va fer aquelles històries perquè arribessin allà empatats a l'última...
Bueno, és que anar a veure una cursa de Fórmula 1 no té gaire història, és...
Però aleshores la emoció està a l'última cursa.
Exacte.
Sí.
Tot el que te va portar aquesta última cursa...
L'últim tram del campionat.
Va ser una mica avorrit. Aquest any té mala pinta en quant a divertició, divertiment, vull dir, de qui sigui fan de Red Bull i de Max Verstappen, jo crec que ho tenen bastant bé.
Escolteu, vosaltres heu de ser fans de l'esport de Lleida i ajudar-nos a nosaltres. La resta, que s'espavili.
Han de col·locar una ara Lleida amb algun
cotxe
i està, o algun pilot d'aquí. Albert Escuer, Xavi Pérez, Vanessa Ortega, Arnau Vila, gràcies, que tingueu bona setmana.
Igualment.
Vinga, directes cap a les dues. Soc el Ricard Álvarez, demà hi tornem a les 12:20. Vigila el sol, vigila la temperatura, beu aigua i amaga't a l'ombra. Demà hi tornem. Salut.